Aquesta setmana he llegit Freshwater, la comèdia teatral de Virginia Woolf publicada a Editors en una bona traducció d'Alberta Ribas i un magnífic pròleg de la nostra Marta Tirado. Seria molt fàcil descriure aquest vodevil escènic de la gran escriptora londinenca com un simple divertiment urdit per animar una farra amb els seus amics de Bloomsbury. Però Woolf sempre és Woolf, i a banda d'escriure un text que realment fot molt riure, Freshwater resulta una peça molt interessant a l'hora d'escatir la relació de l'autor amb el seu passat immediat i els grans autors de l'època victoriana. També per veure com despega teatralment algunes de les seves obsessions, especialment en el terreny de l'ànima de les dones. Aquesta peça és un vodevil, certament, però també avança d'una forma genial l'esquelet del surrealisme i les situacions del teatre de Ionesco. Avui tornarem a llegir teatre i de ben segur us descobrirem una joia de la qual, ho he de confessar, en desconeixia totalment l'existència. Quedeu-vos, que riurem i aprendrem moltes coses. Aquesta setmana he llegit Freshwater, de Virginia Woolf, però no ho he fet sol. Amb mi ho han fet els meus corresponsals al món del teatre, el Bernat Traer i la Marta Tirado. Sóc en Bernat de Déu i sou a l'Illa Maians, el podcast d'Ona Llibres. This is my island in the sun, where my people have toiled since time begun. I may sail on many a sea, her shores will always be home to me. O island in the sun, built to me by my father's hand, all my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sand. Marta, ben tornada.
Què tal?
Tocayo, com va?
Epa, què tal?
M'heu fet riure molt.
Me n'alegro.
M'heu fet riure molt. I de fet us he de confessar que tinc la perversió secreta de fer, no sé, una obra que es digués Ateneu Barcelonès, dedicada a les relacions de la intel·lectualitat catalana avui en dia.
M'encanta.
Què me'n dius?
M'encanta.
T'agradaria?
Jo te la dirigeixo.
El que passa és que després m'hauria d'exiliar.
Clar, pensa que ells... No, però entranyem l'obra. L'obra és un gran joc de màscares que ells mateixos l'estrenen, la representen i se la fan. Per tant, si vols un dia quedem al garatge i agafem quatre amics i la muntem.
Però tu t'imagines fer una cosa amb els popes culturals, també algun influencer de Twitter, un wannabe articulista...
Sempre que s'ha intentat fer una cosa d'aquestes ha quedat pàmfila, poc rigorosa, poc interessant. Per tant, cal...
O boadellesca, no? En el sentit de massa... Però fer una cosa amb... només amb la gent de Twitter a nivell wolfià seria, jo trobo...
Extraordinari.
En sortiria tothom escaldat i, per tant, m'hauria d'exiliar
a l'Índia. Potser necessari,
eh? Potser necessari,
també.
Potser
fa
falta.
Marta, avui actues de col·laboradora i prologuista i, per tant, t'estem promocionant, cosa que estem molt a favor aquí, de ser jutge i part.
A veure si algú s'ho llegeix, no? Aquesta obra, la compra. Sí, sí.
Jo he de confessar-ho, no la coneixia, perquè realment dins del cànon wolfià, clar, hi ha les bestialitats que va fer aquesta senyora i aquesta és una obra que ha passat molt, molt desapercebuda. Parla'ns-en una mica perquè es podia, com ho deia ara la introducció, pintar com un divertimento que ell va escriure pels seus amics, que és veritat, perquè realment va ser una cosa de consum intern, però és un text, primer, que fa molt de riure, però que el nivell d'humor és genial. I l'anàlisi cultural del mateix de cara a l'obra de la Woolf, però també de la cara a la situació literària del seu present, és riquíssim. Què és exactament Freshwater? Era part d'una bogeria com una catedral.
Jo crec que la gran descripció, o sigui, la primera descripció que hem de fer és un divertimento, una bogeria, no? És un joc que Woolf fa per descansar de que estàs escrivint les hores. Estava escrivint el que va acabar sent Mrs. Dalloway i va necessitar aquesta via d'escapament. Es tracta d'una espècie de joc. Ella estava molt interessada en el passat de la seva pròpia família, de la seva tieta d'àvia en concret, que a més va ser una fotògrafa molt coneguda, que tots nosaltres segurament hem anat a alguna exposició, almenys si hem visitat a Londres sempre n'hi ha alguna, no? Que és de Julia Margaret Cameron, suposo que la coneixeu, no?
La senyora Cameron, no? Que apareix a la...
La senyora Cameron.
Una fotògrafa que també és molt singular perquè era primer realista, després es va tornar una artista molt avantguardista, la primera dona en retocar les fotografies, per tant, una tia particular, diguem-ne.
Exacte, una senyora que era molt particular, que es diu que era la més lletja de totes les seves germanes, però la més extravagant, la més contundent pel que fa al caràcter. I ella mateixa ja va crear, inicialment crec que és a l'illa de Wight, també un col·lectiu, un grup d'amics, que va començar a reunir un grup d'intel·lectuals.
Un balneari cultural.
Exacte, un balneari cultural. Que molt ràpidament el lector associa, no?, amb el grup de Bloomsbury, que és el que va crear la seva neboda, no?, anys després. Wolf tenia una anècdota al cap que s'havia explicat molt a casa, que era l'anècdota que la seva tieta àvia i el seu tiet avi es van embarcar a Ceilán, crec que és, a passar l'última època de la seva vida, i es van embarcar amb els taüts, no? Esperant ja morir allà.
Que és una de les primeres situacions que veiem a l'obra, que és realment molt divertida.
Exacte. Sí, els taüts mai no arriben, jo si no hi ha taüt no marxo.
Perquè els paios es fabriquen a les seves tombes, els seus taüts, per si no n'hi ha allà, perquè es deuen pensar que Ceilán, com els anglesos, com a bons esnobs, es deuen pensar que allà la gent porta plomes només, no?
Exacte. Exacte. Llavors, hi ha aquesta primera anècdota que és molt divertida, que està escenificada, i alhora ella barreja la història d'una actriu, d'Ellen Terry, una actriu de l'època de Wolf, tot i que ja era una actriu consagrada, que de mica en mica va sent el contrapunt de la pròpia Cameron, no? I és aquí on entrem amb aquesta profunditat més de Virginia Woolf, de començar a focalitzar en la modernitat que representarà aquesta Ellen Terry enfront d'aquest victorianisme, aquesta antiguitat, aquesta tradició normativa que representa la seva tieta. I aquí és on ve tot un seguit de situacions estranyíssimes amb molts trets surrealistes i que acaben sent una delícia. Almenys a mi m'ho sembla.
Una de les coses que a mi em va sobtar més d'aquesta revisió del passat, del qual s'encarda molt, és que realment veus que se'n fot però se l'estima. És a dir, abans parlàvem de la possibilitat de fer una obra semblant sobre Catalunya, i a Catalunya hi ha tant ressentiment cultural que produeixen, diguéssim, el teatre, que sempre ha intentat fer una revisió de la nostra cultura, sempre boadalleja, per dir-ho així. És a dir, sempre acaba sent una cosa autotorturada. Jo diria que la gràcia d'aquest text és que la Wolf és molt conscient del valor cultural important de la gent que l'ha precedit, perquè està parlant d'unes senyores, potser una mica, que encara fan aquell paper d'àngel de la família, no? Em sembla que ho cites al pròleg, no? D'aquelles dones angelicals, casades sempre amb artistes, però que el seu home sempre és un artista una mica més gran. Però són ties per les quals té consideració, perquè són ties molt, bastant alliberades, i fins i tot els poetes més carrinclons, a mi hi ha un personatge que m'ha trobat al cor, que és el de Tennyson, he rigut molt amb Tennyson, perquè realment les seves aparicions són bones, se'ls ha llegit. És a dir, és una senyora que té molt clar el pes important del passat, no, Bernat? A mi això em sembla molt, això, molt valent per part d'ella.
Clar, i això, hi ha un element que, clar, tampoc no sé fins a quin punt, no? És cabdal, que és dir, com ara un espectador, un lector com nosaltres, necessita totes aquestes notes, tot aquest aparell crític, perquè necessita fer-se l'imaginari, i no és més fàcil, no, el que deies, no? Escriure a nosaltres la comedieta d'època per intentar fer la translació, no? Que això exigeix molt, i per això s'ha d'aplaudir la traducció que ha fet l'Albert Arribas, perquè tot li ha trobat un joc, no? No sé si recordeu el joc amb les vocals neutres, també, no? Vull dir, que evident, no?, que ens passaria a nosaltres també fes una puta vocal neutra, no? Doncs això també està molt ben construït des d'aquí, no?, des del gag, i doncs hi ha una traducció que juga tota l'estona això. I que, clar, en el fons és donar-li ànima a tots els personatges que són reals, i que això què vol dir? És a dir, què vol dir impregnar-se de la realitat per tu construir, no?, la teva comèdia? I doncs jo pensava també, ara, amb això que dèiem, també amb tota l'estela de teatre modernista anglès, no? Jo tenia molt al cap, quan llegia l'obra, el J.P. Presley, que justament es va fer fenomenal al TNC, i tants altres autors que en el fons tenen una relació amb el passat molt rica, i que a la vegada també és el que ara deia justament en Bernat, és a dir, no és melancòlica, no és nostàlgica, sinó és de recreació.
Coneixement, és a dir, els versos admiració. Que cita Tennyson són de Tennyson.
Clar, i d'admiració, sí, i de voler jugar tota l'estona.
I de respecte pel passat. A mi m'ha cridat molt l'atenció que ella s'estima aquesta gent de la qual s'estan fotent.
No? Sí, de fet, hi ha una primera versió que ella fa el 23, i és una versió, d'alguna manera, elogiant a la seva tieta àvia, però ja amb la versió aquesta del 35, que és la que tenim publicada, ja li dona la volta. Però és el que tu dius, no? Aquest respecte està allà. I jo crec que també és molt anglosaxó, això, no? Sí. Que no totes les cultures sabem que ho tenim, no? No, això d'apreciar el passat i poder-lo criticar alhora. Però apreciar-lo, poder-li donar el valor que té i alhora, per què no, distanciar-nos-en, no?
A les notes de l'edició, en aquest sentit, són molt bones, perquè quan ella se'n fot de Tennyson, s'està literalment encardant del poeta nacional. O sigui, Tennyson és... també pels Yankees, que són una mica més cursis que els anglesos. Tennyson és un poeta una mica cursi, a vegades una mica brandat. És Déu Nostre Senyor, és el poeta el llaurejat, em sembla que té un títol així semblant, no? Però la manera en la qual el cita és molt divertida, perquè el converteix en un plom, el converteix en el poeta que a la mínima recita els seus poemes o inclou versos en qualsevol rèplica. Això està molt present en el text, no?
Sí, sí. Fa una barreja molt interessant d'aquesta tradició, no? I d'aquesta lectura més contemporània. Està clar que el paper de Cameron, tot i que hi hagi una crítica cap a Cameron, jo hi trobo molt a Woolf també, no? Trobo la Woolf distanciada que s'ho mira per riure-se'n. A part de que després els pot alliçonar, jo crec que també hi ha elements que ens alliçona una mica, més de cara a com cap a una devolució a la dona i aquesta condemna de la dona àngel de la llar, no? Que és un concepte que els modernistes van anar contra ells, no? Però sí que trobo que aquí hi ha aquesta barreja, no? de la Woolf que s'ho mira des de la distància i la Woolf que alhora aprecia allò que està mostrant, no?
Justament he trobat, la referència que deies és una nota justament que diu: l'apel·latiu de poeta llorejat era un títol honorífic vitalici remunerat que es concedia a un poeta destacat a canvi que compongués versos per ocasions especials. L'antecessor de Tennyson va ser William Wordsworth.
Sí, sí. És un poeta cortesà, per entendre'ns, que, clar, la societat anglesa... És el poeta de la reina, per entendre'ns. Quan la reina té una recepció i hi ha un senyor que ha de dir uns versets, doncs va... I ell el converteix molt hàbilment en un plom. A més, un paio pel qual la seva poesia, recordo algunes de les situacions de l'obra, la seva poesia és el més important, i per tant, si algú li fot en l'aire un vers, es cabreja molt. Però jo crec que és molt important una cosa que tu deies: les dones, fins i tot en la seva versió més fleuma, són dones bastant alliberades, és a dir, són ties que passen dels pàjaros o que passen d'un home a un altre d'una manera molt volàtil, no? Són dones amb un... i especialment la fotògrafa, és una tia que... la veu cantant és la de les dones en aquesta obra, no?
Clar, es diu que d'alguna manera estava traslladant en aquesta obra el que ella estava creant amb la seva germana Vanessa Bell a aquest grup de Bloomsbury, no? On també eren dues figures importants artísticament parlant i que portaven la veu cantant, no? Allà van acabar creant un col·lectiu amb uns marits que feien de marits i que també eren intel·lectuals, etc. Però després hi ha amb tota una comunitat sexualment molt oberta, molt fluida, que és una mica també l'altra reivindicació que està fent d'alguna manera Woolf amb la figura de Terry, no? Aquesta Terry que al principi està casada amb un vell, no?
Sí. Xacrós, a més, plom, també el pintor, no?
Exacte, el pintor, i se'n divorcia, no?
Per anar-se'n amb aquest crai. Com el pintor fa posar els seus models durant 9 hores seguides i, clar, evidentment, ells n'estan fins al capdamunt, no?
Clar, una altra burla també, per exemple, Cameron, que feia posar, no?, com a models els seus servents, tota la família, no? I, de fet, moltes de les seves fotografies hi són allà, no? I aquesta figura és veritat que és la que intenta trencar o mostrar d'alguna manera la ruptura dels cànons, no només teatrals, que està clar que hi ha un avançament del teatre de l'absurd, no? Del surrealisme, o segueix, no?, l'estela del surrealisme, amb aquesta ruptura de tots els que són els cànons més heteronormatius, per dir-ho d'alguna manera, i els matrimonials que el grup de Bloomsbury se'n va voler desprendre. I que d'alguna manera estan col·locats a la figura de Terry. Però em sembla molt interessant el que dius, que també Cameron, no?, transmet d'alguna manera això. Aquesta, bueno, la senyora que, tot i que cuida molt bé del marit i és una mica àngel de la llar...
Però que viu pel seu bar, bàsicament, perquè té una sèrie d'andròmines guardades per posar les fotografies. Quan li falten aquestes andròmines i necessita unes ales, els hi treuen un pollastre. Vull dir que és una tia que tira pel dret, no?
Sí, i aquest tira pel dret té aquesta cosa que suma i no resta, que és el que deies, no? Aquesta cosa aristotèlica de contenir tot en un mateix espai, en un mateix temps. És a dir, en el fons el que ens està mostrant és la vida. I doncs, que lluny queda, no sé si estàs d'acord amb mi, amb aquesta idea de l'habitació pròpia, perquè en el fons és, en tot cas, la càmera de llum gairebé, la imatge, no? És, jo t'observo i aquest fragment de vida que observo és tot, en el fons, i aquí passa tot. I això, en el fons, no és tan evident en el teatre d'aquella època.
És cert que està, per mi, està trencant una de les grans aportacions d'aquest text, si podem dir-ho així, és aquest trencament de tots els cànons establerts teatrals, no? O sigui, anem a saltar-nos-ho tot, tot i que hi ha aquest element aristotèlic, i estic molt d'acord amb això, no? Aquesta unitat de temps i espai, després hi ha aquest, bé, no? Personatges que entren, surten, sí, que canvien de màscara, que de cop i volta Terry era d'una manera i canvia i no passa res, que de cop i volta apareix un dofí que té un paper important, que dius, com ho van fer? Doncs, bueno, ho van fer amb una de les seves nebodes, sí, sí, disfressades de dofí, no? Vull dir...
Hi ha un mico, també.
Exacte, un mico que va ser real.
Que era real, que era el seu mico de veritat. O sigui, fixa't fins a quin punt hauríem de posar nosaltres també en la versió nostra catalana els nostres gossets i els nostres gats.
Sí, algun animal sortiria.
Clar.
Algun animal de companyia. Sí, sí, hi ha un trencament volgut de la convenció que va més enllà del vodevil. Sí, és a dir, això no és només un desbarat, per dir-ho, com els del Vilallonga, sinó que realment, jo diria que fins i tot el mateix llenguatge, no? Perquè és un llenguatge que parla gent molt refinada, però també és un llenguatge molt casual, no?
Sí.
És un llenguatge on hi ha molts insults, on hi ha molts estirabots, per dir-ho així, no?
Clar, és anar a desfer una mica aquest aburgesament del teatre, no?, que havia portat, o que s'havia mantingut molts segles, gràcies a l'aristotelisme aquest perpetu que encara tenim dramatúrgies que s'estan publicant avui en dia, però que ella volgudament volia canviar, i és un text clarament vinculat a les avantguardes. Jo no puc deixar de veure les avantguardes artístiques. Sí,
això ho dius al pròleg. Expliquem-ho, perquè penso que és interessant. Em sembla que, a més, cites que va haver-hi una, no sé si de la companyia de Ionesco, o es va traduir al francès en una de les seves primeres representacions, i ha pensat com un text directament del teatre de l'absurd. Sí,
exacte. Ara no ho recordo del tot, però em sembla que es tradueix aquest text, no? Una de les primeres edicions que es tradueix i que es publica és per una... No sé si era el propi Ionesco o per uns seguidors, no?, de Ionesco. I no m'estranya, és a dir, sí que tinc la sensació que aquí podem trobar molt a Jerry, no? Podem molt trobar aspectes tipus du Borrell, però que ja és, no?, l'avantsala, no?, d'aquest teatre absurd, però després acabem trobant molt de Ionesco, no? No tant amb la part lingüística, penso que Ionesco és més, no?, des de la perspectiva lingüística, però sí des de la part del portar l'absurd fins a l'extrem, no? I sobretot ho havíem parlat amb el Bernat, no?, aquesta idea de... És teatral o no és teatral aquest text?
Sí,
doncs a mi em sembla molt de teatral.
Això és interessant, perquè clar, aquest text, aclarim-ho pels oients, en teoria només s'ha representat en aquella mítica representació que suposo que tots vendríem la part del nostre escàs patrimoni per haver-hi assistit, perquè realment devia ser una farra important, perquè aquells no s'hi posaven per poc. Hi ha aquesta versió francesa, però tampoc és un text fins i tot que Anglaterra es representi molt sovint, i no cal dir-ho aquí a Catalunya, jo no sé si et consta cap... Oi que no?
Mai. Sabem que s'ha intentat fer alguna cosa amb aquest text.
A partir d'aquesta traducció.
Però és cert que no s'ha aconseguit de moment.
Clar, la qüestió de la teatralitat sempre és un problema, perquè ara quan s'adapten novel·les tothom busca també això és teatral o no és teatral. Però sí que és cert que tirant en el terreny, no?, d'això que s'han anomenat, no?, teatre de l'absurd, que tu ho has documentat sempre molt bé, no?, que és tot aquest moviment que arriba fins a Beckett i tot plegat. Clar, la biografia de Beckett, el títol és Last Modernist, o sigui, és l'últim modernisme, qui és, si no, Virginia Woolf, que és la representació obscena del modernisme com a tal, no? I què en diem del modernisme? Home, doncs hi ha molt aquesta concepció, no? No entrem en el territori Proust i en aquests altres, però el modernisme de Virginia Woolf m'agrada molt quan es exemplifica com un passeig per la ment, és a dir, la novel·la en el fons és un recorregut per la ment, i jo m'imagino molt el J.B. Priestley. És evident que hi ha aquesta consciència del somni, de que en el fons el viatge al passat és també un viatge al somni, i aquesta gran obra de Strindberg, que és un somni, que justament es considera com un gran paradigma, no?, d'aquesta cosa que el teatre en genera a nosaltres, és aquesta artificialitat vinculada al món del somni, i en el fons aquesta obra de teatre es pot llegir com una espècie de gran moviment també en un gran imaginari del somni recreant també el passat, sí, sí. No? O sigui, es pot crear aquesta sensació que en el fons el que estàs traslladant, no? És una sensació d'imatges, d'escenes que l'única coherència possible és la del territori del somni.
I del somni d'una persona amb una mentalitat molt particular.
Clar, però és tan poderós aquesta sensació, aquesta imatge. I doncs, clar, jo crec que aquí hi ha un gran problema que tenim ara a dia d'avui, que és traslladar això, no? Perquè tenim un gran problema amb l'imaginari del somni, perquè ja hem evolucionat massa aquesta imatge, no? Com aquesta sensació també de que el text és força, no? Sempre construcció, la literatura sempre és construcció del text, etcètera, etcètera, no? Estem a tants punts, no?, que hem trencat tantes vegades la quarta paret i la cinquena i totes les parets totes, possibles, sí. Que ara anar a un potser un trencament tan naïf, no?, de la idea del somni, potser és veritat que ens genera poc. Però no estic d'acord, és a dir, es pot generar altres coses des d'altres ambients o des d'altres sensacions. I aquí hi ha una qüestió que ens pot arribar en el territori del vodevil, que a vegades és tan poderosa en si mateixa, per això que dèiem, no?, perquè en el fons hi ha aquestes presències tan ben construïdes, perquè el poeta està tan ben construït, perquè les escenes, la cara feien menció, tot això, no? Hi ha una imatge preciosa de la mateixa Woolf amb els seus germans a la platja, que és el segon acte, és realment exacte. Això. I clar, tu imagines i t'hi ets allà, i en el fons això és el que fa poderós el text. Perquè en el fons hi és ella amb tot. I doncs, si ens hem barallat per publicar els diaris i en tenim dues versions, doncs estem tan a prop d'això. Els diaris, en el fons, sí. Estan aquí, i aquí està també part dels diaris.
Sí.
I per això
aquesta idea de records desordenats de la seva pròpia família, jo trobo que s'ajusta aquest text, oi? I que fins i tot seria més fàcil d'adaptar com un deliri, en el millor sentit de la paraula, no?
De fet, és el que diu el Bernat, que junta tot de fets que no van passar amb dècades de diferència, com el divorci de la Terry amb el marit i aquest viatge de la Cameron cap a Ceylan, que això diu passar amb 10 anys de diferència, no? I és més, Woolf no ho ha viscut. Woolf, les històries de Cameron li arriben a través de, bueno, dels records familiars,
clar,
de
xafardejos, d'anècdotes...
Perquè ja havia mort la tieta, no? La tieta havia... Per tant, sí, és una espècie com potser també fins i tot de recuperar, no?, aquest passat inspiratiu per la pròpia Woolf, del que ha creat ella, torno a insistir en el grup aquest, de Bloomsbury, perquè em sembla també com molt poderós, també un espai on tot hi podia cabre, no?
I la pregunta que em faig és, què hi ha de dramaturg en la Woolf? És a dir, com això ho observa en el seu coco com una obra de teatre? Com amb tot el que va crear, tenim tots els diaris per observar, no?, totes les contradiccions, que és extraordinari justament, no?, com en els diaris, comença a construir escenes, comença a anticipar com això es construeix i tal, i doncs hi ha algun molt del germen del teatre que ella identifica i que des d'un inici sap que això és teatral. Mm-hmm. Que això és el que més em fascina, perquè a ulls nostres potser no ho és tant.
I és molt curiós que no seguís aquesta veta teatral, no?
Bueno, clar.
Suposo que devia acabar tan esgotada d'aquelles novel·lotes tramabundes que només ho podia fer per divertir-se.
Crec que tenia molta consciència que era per passar una estona amb la seva família un vespre d'aquests aquestes vetllades que feien amb tota la seva família. A més, és que està implicada tots els seus nebots, tots els seus germans, està tothom implicat fent d'actor, no?
I que potser no és el teatre sinó això, no? Mm-hmm.
Clar, però això ja és en si mateix un divertiment i és en si mateix també un recrear, posar, no?, connectar la seva família actual amb la família passada. I després em sembla molt interessant tota la figura de Terry, que Terry és la mare de Gordon Craig, no? un dels grans directors de l'avantguarda i de la postavantguarda teatral, no? Pràcticament hi ha mitja història del segle XX teatral en aquesta obra.
Sí, és una enciclopèdia cultural de primer ordre. Sí,
Craig,
sí.
Que és un personatge aquí que és de qui s'enamora Ellen Terry, pren el nom, però és veritat que és el cognom que ella va inventar pels seus fills, perquè va tenir els fills amb un home amb qui no s'havia casat i per tant va decidir que inventava un cognom pels seus fills. I els seus fills van ser Gordon Craig i deixeu-me que ho revisi, la filla, però també la filla estava ficada en el món del teatre, no? Era escenògrafa, diria.
Bueno, clar, això has de pensar que el receptor d'aquesta obra és un públic també molt cultivat, és a dir, les referències contínues que hi ha en el món cultural anglès són només assequibles a un grup com el de la gent de Bloomsbury, que era molt, molt llegida, no? Doncs jo recomano molt que llegiu aquest i que descobriu aquest text de la Woolf, jo no el coneixia, I insisteixo, jo crec que un dramaturg català o qui sigui s'hauria d'animar a fer un freshwater que podria fer-se al Jardí de l'Ateneu. Tu t'ofereixes com a director?
Si fa falta, sí. Si no hi ha director... Sí, sí, jo et faig el Guimarà, et faig això, jo t'ho faig tot.
Home,
sí,
Bernat,
sí.
Jo crec que potser hauries de ser tu.
T'hauries de treure tu.
Pel contacte i la relació que tens amb el món cultural català.
Per desgràcia, sí, la tinc. Home, és que personatges no em falten.
I pel sentit de l'humor que també et caracteritza.
Moltes gràcies, moltes gràcies. Esteu renovats per l'episodi que...
No, però
sí que és cert que a mi em sobta que la poca autorreferència que té la nostra cultura a nivell teatral. És a dir, per exemple, em sobta que després d'uns anys de tan intensos políticament com el procés no hi hagi pràcticament ni una obra. Hi ha moltes obres que ho toquen així de raspall. O que ara es comenci, per exemple, a fer teatre polític de la dinastia Pujol, no? Amb obres no gaire reeixides. Però bé, els començaments sempre són difícils. Però la cultura catalana parlant sobre si mateix d'una manera...
Hi ha molts pocs exemples, realment. Pocs exemples.
I suposo també per una por congènita, perquè realment amb això sí, és cert, som un país petit i al final si t'acabes rient de l'influencer o del dramaturg o del escriptor, te'l trobaràs un dia al Mauri fent entrepanets i potser a part de demandar-te, potser t'escanya, no? Però jo trobo que valdria la pena de tant en tant en riure'ns de nosaltres mateixos d'aquesta manera, perquè realment insisteixo en una cosa que per mi la clau de l'obra és que ella se sap de què està parlant, se sap els poemes, sap, té un nivell de lectures excepcional, o sigui, la tia coneix la pintura, coneix perfectament els grans poetes que la precedeixen i sap, com en tota cultura normal, que és d'autora d'un passat del qual se n'aparta simplement pel pas del temps, no?
Per això el teatre per la Wolf està més a prop dels diaris que de les novel·les. Ja. I això és el que és fascinant, també, sí. Des d'un punt de vista, ara nosaltres, no? Com la llegim, que això també ens faria pensar molt, clar.
Sí, es podria dir Caldes de Malavella, una tragèdia catalana, per exemple.
Per exemple, sí, sí.
Com la Plec del Remei, mira.
Com la Plec del Remei.
No, però això de l'Ateneu m'ha agradat molt, eh? Crec que potser hauria de succeir a l'Ateneu.
Un dels actes hauria de ser el Jardí de l'Ateneu. Mentre m'ho penso i vaig pensant si el lloc on exiliar-me i el taüt que m'hauria d'emportar, sí, claro. Perquè jo crec que el necessitaria. Bernat, Marta, moltes gràcies, com sempre.
A tu, gràcies. Oh, some good, some good's gonna come.